comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Crec que a la bodega igual tenim una mica d'espai per ell.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-1 al Llevant en un partit molt interessant amb moltes coses per analitzar i ho començarem fent amb les conclusions del Ricard. Per cert, els dos gols del Barça els ha fet Ansu Fati, que com tothom destaca és una de les notícies d'aquesta jornada per la seva joventut i precocitat. Què t'agrada, Ricard?
Doncs la química de la societat Ansu Messi. Crec que és una gran notícia, no?, pel barcelonisme. Sobretot per diferents motius. Un, per l'explosió d'un jugador com Ansu, que només té 17 anys i pensant el present i el futur que té, per la seva capacitat de desequilibri, però sobretot per aquest gol. Tenir gol és bàsic en futbolistes, en davanters. Tenim exemples com el de Vinícius, per exemple, que és un extraordinari jugador, però que en canvi s'encalla en el gol. I clar, aleshores les diferències no es marquen de la mateixa manera. Hi ha jugadors que tenen una relació amb el gol especial, i Ansu la té. Però també perquè Messi trobi un altre còmplice, perquè trobi un altre soci amb qui es nota que hi confia plenament més enllà dels 17 anys que té. Trobar socis al voltant de Messi perquè ell trobi punts de suport, perquè, però no des del punt de vista només de tenir una bona relació futbolística, sinó saber que ell sap que allà té una oportunitat de millorar una jugada. Normalment Messi hi ha moments en què acaba jugades depenent de qui té als costats, perquè sap que qualsevol passada perdó, és una opció menor que ell acabi l'acció individual. En canvi, en Ansu comença a veure ho va veure ràpid, perquè aquesta química es va veure des del primer dia, que una passada d'Ansu és una oportunitat millor a vegades que una acció individual, i això són paraules molt grosses per quan parlem de Messi. Tenia una relació de complicitat amb Alba, la té, i ara la té amb Ansu Fati. El que ens han ensenyat sobretot en els primers 45 minuts és per guardar i per il·lusionar-se, per tenir esperança, per veure la llum, per saber que allà hi ha petroli futbolístic, i que és el que més, sense anar més lluny, avui ha donat la victòria al Barça.
Això és el que li agrada al Ricard, i també li vull preguntar sobre el que té dubtes.
Sobre la falta de control de la segona part. Més que dubtes, estic bastant preocupat, perquè havíem fet una primera part que a mi m'havia semblat completíssima. Crec que l'equip havia atacat molt bé, però sobretot havia tingut control del partit. A més, les transicions les havia defensat bé. El Llevant no havia xutat a porteria. Sempre havia aconseguit tenir les vigilàncies molt ben activades, i l'equip, clar, transmetia una sensació d'autoritat que ja imaginàvem que això durant 90 minuts l'equip no està prou madur per fer-ho, perquè ja ha passat, i havia passat amb el Barça de Valverde, en partits com el del Mallorca, o el del València, o el del Betis. Lamentablement, la realitat ens ha situat al lloc. Però, clar, és molt preocupant, perquè aquest equip sí que vol tenir control. El de Valverde no ho pretenia, però aquest el necessita, perquè ho busca. Si vol sortir des del darrere prenent tants riscos, és perquè vol tenir control. I em preocupa que tardi tant en entendre quan ha d'atacar i quan no. O sigui, no es pot atacar cada cop que elimines una línia de pressió, encara que el partit estigui 2-0, per fer el 3-0, perquè hi ha moments en què veus que t'estavelles amb la finalització i que estàs generant, o en la passada anterior, perquè el Barça ha estat més imprecís a la segona part, i el que estàs generant és que el partit vagi i torni. I això, més enllà del resultat, a l'equip li genera inseguretat i el rival el fa créixer. I aquests detalls de rigor són imprescindibles perquè el Barça millori, perquè el Barça es converteixi en un equip més fiable, més solvent, que guanyi aquesta autoestima defensiva que tenia la primera part i que el Camp Nou havia aplaudit, conscient que necessitava l'equip reforç en aquesta assignatura. És com topar de nou amb la realitat. S'han millorat coses, però que aquest equip, que ara vol tenir control, li falti, encara és més greu que abans, que abans l'equip ja en tenia, que no el podia tenir, i jugava a recollir per córrer. Però ara l'equip ho pretén, i aquests dubtes diríem que avui empessiguen amb força.
I per acabar, allò que et costa d'entendre?
No entenc com el Barça, la dada del Jaume Ramon, de 22 partits de Lliga, només en 6 ha deixat la porteria a 0. Un equip que pretén guanyar la Lliga, un equip que pretén estar entre els millors, ha de ser molt més consistent defensivament. Jugui l'estil que jugui, i ara ja no és qüestió de Valverde, de Setién, del que feia o del que fa. sinó que ha de trobar un punt d'equilibri que li permeti tenir seguretat defensiva. Aquest equip no té cap d'autoritat defensiva i així és molt difícil pretendre guanyar títols. Guanya partits perquè abans tenia molt gol. Ara ja en té menys, perquè no hi ha Suárez. I a Messi fa dos partits que no està encertat en la rematada. Clar, aleshores poden passar tantes coses que si al darrere no estàs fort, els partits es poden escapar. I avui ha marcat el Llevant en una acció allà de l'últim minut perquè Ter Stegen té una errada. Però és que el Llevant havia tingut oportunitats claríssimes. O sigui, han fet gol en la menys clara de totes. Però n'havia tingut moltes perquè el Barça les havia aconseguit a la segona part. Una mica en la línia d'aquesta falta de seguretat que es reflecteix en aquesta xifra. I de 22 partits de Lliga, si només en 6 ha mantingut la porteria a 0.
I Ricard, si l'ampliem a totes les competicions, són només en 9 partits de 31.
9 de 31.
Sí.
Doncs xifres que indiquen una mica el que no acabo d'entendre.
Doncs les conclusions del Ricard, farcides d'aquests clarobscurs, que ens deixa un partit que acaba amb victòria pel Barça, i això són bones notícies, amb aquesta irrupció novament d'un Ansu Fati cada cop més madur, però també amb aquests punts més foscos que caldrà analitzar i que segurament fins i tot el propi entrenador també ho farà d'aquí una estoneta. Continuem el tercer temps d'aquest Barça-Llevant, de seguida amb l'opinió del Jordi Costa.
Units pel gol. Units per la passió. Assistència sanitària. Partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Hola, Ricard.
Com ha canviat, la segona part?
Sí, bastant desgavallot, però és que desinstal·lar el xip de la verticalitat no és fàcil i ara que Déu em perdoni, ho diré com ho penso. Si Messi no vol, no frenem.
És a dir, és que Messi marca el ritme.
Clar, és que quan la pilota creua al mig del camp, tot el que passa ho defineix Messi. I Messi ja fa molt temps que va descobrir, sobretot en els trams finals de partit, on el rival s'aboca més, i més avui que anava perdent clarament el partit al Llevant, ell ha descobert que és una autopista cap al gol. Això ho va descobrir en l'era del Trident, en què tots dèiem, home, com hem de frenar l'equip si a davant tens tres animals com Messi, Suárez i Neymar. És igual, ara ja només en queda un, però ell es té tanta confiança que li sembla molt més segur ell sol corrent cap al gol que tot l'equip tocant la pilota, i mentre no canvia aquest xip, tots aquests esforços didàctics que feia el Ricard a la segona part de hem sortit i ara parem, si ell no vol no pararem, i no ha volgut, i menys avui, que deu haver escoltat el Carles i la seva estadística de rematades i ha dit, avui no me'n vaig d'aquí sense fer un gol.
És una lectura valenta, la del Jordi, que jo crec que és molt certa i que, la grandesa de Messi i el que ens dona també ens fa de fer acceptar alguns peatges i un és aquest, que Messi amb 2-0 i en un partit contra el Llevant amb espais oberts no s'aturarà, i si no s'atura ell no hi ha prou jerarquia al camp, encara al mig camp, com per aturar el partit o dir-li, Leo, vine a jugar amb mi, que ens esperem una mica o aguantem, o hi anem una vegada i no hi anem sempre. L'única possibilitat
tria tu,
és...
Fins i tot, tria tu, perquè Messi està per triar ell.
Però jo crec que això
que no selecciona.
Ja té la possibilitat de triar.
No, i tant, però no, vull dir que l'entrenador, estic segur que li concedeix la prerrogativa de triar tu quan correm i quan no.
Ara falta que l'entrenador pugui seduir-lo per fer-li entendre quan ha de córrer o quan no, sobretot per estar preparat per alguns partits, no per avui, importants, on és molt important els ritmes del partit,
sí, sí.
I que aleshores, si no ho has fet mai, és molt difícil posar-t'hi, no? Si estàs més acostumat, és més fàcil.
No, clar, i a més, i ho dic avui, que estem en una bona nit d'Ansu i que crec que Griezmann no és el gran Griezmann, però que dona un cert rendiment. Clar, aquest equip, per més bé que fini, no tindrà la contundència que tenia el Barça del Trident, ni de conya. Llavors, jugar així és una aposta arriscada, per més Messi que tinguis. Fixa-t'hi que el canvi de Riqui Puig, que recordo que tu has dit, home, si el canviem
sí,
ara un extrem,
sí, sí.
El més normal és que entri Collado.
Sí, sí.
La meva interpretació un cop fet és, en lloc de posar un extrem, posa un migcampista perquè em freni.
Sí, però allò que ha dit el sí, Xavi sí, també, sí. No? Potser surt Riqui Puig per tenir una miqueta més la pilota als últims minuts.
Però és que Riqui Puig també corria.
Sí, sí, clar.
Perquè la dinàmica era
sí, sí.
que hem superat les línies de pressió
perquè,
a córrer.
Perquè marca el ritme a Messi. I perquè la resta, clar...
I és normal que sigui així, eh? No ho dic com una crítica, ho dic com una constatació.
Sí, sí.
I si ell no vol parar, no pararem. És a dir, com tu has dit, aquí ha de seduir Setién, ja pot currar-s'ho 25 hores, amb què hem de prendre riscos al darrere per trencar línies de pressió i amb els migcampistes, que si Messi no para, no pararem.
Sí, i també has fet la menció aquesta del Barça de Luis Enrique, que recordo molt aquella frase de Luis Enrique, si hay espacios nosotros los atacaremos, que ja va plantejar com dient, nosaltres no ens aturarem.
Clar, però, clar, no, però és que això li ha sentit fins
tres jugadors...
i tot a integristes del futbol de posició com a Xavi reflexionar, escolta, sí, nosaltres ens hem educat d'una manera, però si surts d'un dribbling o d'una combinació i veus aquells tres tios corrent, no podem clar. Frenar, perquè
sí,
tots
sí.
són avantatges, però és que aquells tres tios ja no hi són.
Sí, senyor. Sí, interessant lectura del que hem vist avui, a la primera i la segona part, del que podrem veure.
Deixa'm dir, Ricard, que fins i tot amb el partit desbocat no pot ser que el Llevant et foti tantes ocasions. És a dir, vaja...
Sí,
entenc que entres en aquesta dinàmica, però és que hi ha hagut rematades que era de partit de la Meilan. Vull dir, algú pot imposar una mica de jerarquia a l'àrea?
Sí, sabem que Messi avui és d'aquests dies que se'n va a casa enfadat, perquè no ha pogut fer el gol, perquè s'ha estavellat moltes vegades, l'he vist discutint amb l'àrbitre al final del partit, i aquell dia que li queda aquella espina clavada, no? I com dius tu, en aquesta espina clavada, l'escenari era ideal a la segona part per córrer.
Sí, sí.
Però bé, veurem com evoluciona. Ens haurem de quedar amb el que hem vist a la primera part i amb aquesta sensació de creixement.
Sí, no, i jo continuo pensant, igual que ho pensava al descans, que no és una meravella, però que hi ha moltes coses sobre les quals construir. A mi, això que ha fet atacar el cor del Bernat, a mi això m'agrada.
Sí, sí,
jo això ho trobo reconeixible. Perquè...
A mi també, eh?
Ja, no, no.
Aquest patiment m'agrada.
T'he entès, Bernat, el que vull dir és que ens posa... És un risc que jo crec que aquest sí té... Si té un resultat immediat. Corre com a bojos, jo crec que no ens porta enlloc. Segurament, partits com el d'avui, n'hi haurà d'altres que els guanyarà 5-0, perquè això ha passat amb Valverde i amb Luis Enrique, i passarà amb Setién. Però si precisament estem intentant anar cap a una altra banda, jo no veig el negoci.
Doncs seguirem atentament el que hem viscut aquestes dues cares i aquesta sensació que com més arrisca el rival, quan surts del darrere i tens espais, si el Barça serà capaç d'alternar a córrer pensant el ritme del partit o si l'equip continuarà obert a rematar, que aleshores el que haurà de fer és ser molt més efectiu que el rival a les dues àrees en general. Jordi, el millor cal que t'ho pregunti?
No cal, però te'l diré, Ansu.
Gràcies.
Bona nit.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Vicepresident Borda.
Truquem a la planta noble i saludem el vicepresident Jordi Borda. Bona nit.
Bona nit.
Acompanyat d'una de les dones importants d'aquesta funció, que és la Sònia Gelmà, que m'imagino... Sònia, bona nit.
Bona nit.
Estàs entusiasmada veient com també en Sufati doncs fa gols i pot ser titular en aquest equip, no?
Oh, i tant. Perquè no hauria d'estar.
Sí, sí, perquè ho està tothom.
Sí, sí. Molt bé. És cert que ara portava uns partits un pèl més apagat i avui ha tornat a brillar.
Com ho heu vist?
Sònia, felicitats també per la part que et toca, eh? Sumat 3 punts.
Ara.
Gràcies. Sí, ja he rebut un missatge del Costa que per moments havia vist que tornava a sumar avui.
T'he de dir en aquest sentit que ara mateix el cul és Fernando Polo, eh?
Ah, perfecte.
Sí, ja,
salvada,
ja,
doncs.
Ja, ets penúltim.
Però ara ja no actualitzeu la classificació, no?
No, però és que no es pot fer cada dia perquè ja. No és el més important. Nosaltres ens dediquem a parlar del Barça.
Ens fa molta gràcia, eh?
Això és una classificació de companys
companys de refresc o companyes de refresc, a veure qui suma més punts en funció del que ha fet el Barça, no?
Qui perd més punts.
Qui perd més punts.
Sí,
qui perd més punts, i, jo havia arribat a anar líder d'aquesta classificació, sí. Però ara ja no.
Ara ets la segona, Fernando Palos.
Ah, segona encara, eh?
Jo volia fer-vos,
sí, clar.
Jo volia fer-vos la pregunta. Què us pesa més, l'alegria i esperança de la primera part o els dubtes i patiments, si voleu dir això, de la segona?
A mi personalment em pesa més els dubtes de la segona, i us diré per què. Perquè avui he descobert que a mi els partits de casa ja no em sumen. Que avui al descans pensava... Sí, no? Sí, aquests partits... És a dir, partits bons
sí, que
a casa...
l'assignatura pendent no és aquí,
clar,
vols
dir. Clar, aquesta temporada, partits bons a casa, ja n'havíem vist amb Valverde, també.
Sí, és veritat.
I no és aquí el problema, però... I, per tant, si hagués acabat el partit rodonet com el teníem a la primera part, jo hauria vingut satisfeta, però pensant... Sí, però ara ho vull veure al camp del Betis.
La setmana que ve.
I el problema... Ara,
exacte,
és
tens
que...
l'examen molt aviat, sí. Per això Sant Mamés i Villamarín.
Exacte, Sant Mamés i Villamarín. Però la segona part encara ja m'ha deixat obert els dubtes en el partit d'avui mateix, no? Que és que aquesta fragilitat defensiva del Barça que hem vist durant tota la temporada es manté.
Digues. Que la setmana que ve donarà valor o no al que ha passat aquesta setmana, tant Sant Mamés com el del cap de setmana contra el Betis. De moment, això d'avui és un anar fent, és un anar passant, sí, sumes els 3 punts, et generen bones sensacions, coses individuals, però poca cosa més.
Sí, una primera part molt bona, però la segona part, com diu la Sònia, ens ha tornat a situar la realitat i ens ha recordat alguns altres partits que ja hem viscut aquesta temporada amb unes altres formes, però amb gairebé el mateix resultat. Som al tercer temps, recordem que avui envaïm el terreny de Revolució 4.0 de la Xantal Llavina, que es pot escoltar al web de Catalunya Ràdio, i a l'APP, que ja són 11:15, i que ja el tenim disponible. Nosaltres som al tercer temps. Laia, ha parlat de Paco López?
Sí, la premsa poc interessant, sobretot perquè estava molt centrada i enfocada en la situació particular del Llevant en aquesta Lliga i del partit. Home, que sempre és difícil jugar-li al Barça, però que marxi satisfet, com a mínim, per la imatge del seu equip a la segona part.
Marta, alguna novetat a la zona mixta?
Encara no ha aparegut ningú.
Doncs nosaltres continuem al tercer temps, pendents d'aquí que setiem.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar a les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 28.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Mentre esperem que Quique Setién surti a la sala de premsa del Camp Nou, ha pogut parlar a través de Movistar La Liga. Sentim-ne 30 segons valorant el partit d'avui.
Me voy contento con muchas cosas, no con todo, evidentemente. Creo que hemos concedido quizá demasiados remates, pero hemos hecho una primera parte creo que muy buena. Creo que podíamos haber resuelto, haber marcado más goles. Incluso en la segunda parte también hemos tenido muchísimas ocasiones. Es verdad que hemos perdido un poco el control, hemos concedido demasiado, pero estoy bastante satisfecho con el trabajo del equipo.
Doncs ja el sentiu, Quique Setién, que està bastante satisfecho amb el partit del seu equip.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
Doncs a la sala de premsa encara pendents que arribi Quique Setién, que ja heu sentit així d'entrada el titular, que avui no ha estat tan autocrític, però no. La sala de premsa ho és.
Bé, però hi he posat el matís, eh?
Sí, però molt...
Molt
el matís.
Ha volgut destacar la part positiva, no?
Sí, optimista, com dèiem al començament, sobre les seves esperances amb Dembélé.
També hi ha un punt que no ha de ser tampoc fàcil per un entrenador del Barça i d'aquest vestidor ser super sincer cada dia,
Perquè cada dia tens la convivència amb ells, sí. I
cada dia dir que no ho han fet bé,
sí.
Encara que sigui veritat, bé.
És lògic que vagi modulant el discurs i la sinceritat se la quedi pel seu equip. No ho sé si és bo. Jo no ho sé, no ho tinc clar.
Per què no ho ha de ser si el seu pensament... És a dir, si demà ell a l'entrenament als jugadors els hi explica el que creu que ha fallat, no cal que ho exposi a públicament cada postpartit.
A mi, en el meu cas, prefereixo que m'expliqui les coses dues vegades que no pas una, perquè per tenir la certesa que les entenc de debò, m'entens? O sigui, el missatge públic de dijous, amb un 5-0, va ser molt autocrític.
Sí.
I avui, amb una segona meitat, que l'equip ha estat del tot, excepte estable, surts amb un discurs de moment...
Però tu has de venir una mica de m'esquerra, també.
Sí, però ell què en deu treure? Vull fer la reflexió de què en deu treure de fer l'autocrítica en públic. Deu ser més eficient enviar els missatges allà, m'imagino, eh? És la reflexió que fa ell.
Sí, el discurs de l'entrenador fora del vestidor, sí, no sé fins a quin punt té... ha de ser com, no sé quin o sigui, quin to ha de tenir, no? Perquè no sé com arriba al vestidor, o sigui, si arriba gaire, si és més important la relació que tingui ell a dintre, si és tan transcendent el que diu fora. Això no ho he sabut mai dimensionar, jo.
Home, si ho diu públicament, és veritat que tens el risc que els jugadors se sentin ferits. I més si ho diu si ho dius públicament abans de...
Però tu creus que els jugadors estan pendents del que diu a la sala de premsa?
Algú els hi fa, estan pendents.
Sí.
Algú els hi diu, ostres, avui...
Van tardar,
no estava content, eh?
Van tardar no gaire en difondre que tenien dificultats d'entendre quan va fer la primera autocrítica el dia de l'Eivissa, crec. Sí. Per tant, home, sí que d'una manera o d'una altra, filtrats més o menys, els hi arriben els missatges.
Bé, ara sentirem el que diu a la sala de premsa i ja ho valorarem. Abans volia anar amb el tema Messi-Ansu, aquesta parella, que us suggereix?
És cert que, sobretot a la primera part, Messi l'ha buscat molt i s'han trobat molt, i Ansu Fati, evidentment, com tota la resta de l'equip, també l'ha buscat molt. I trobo que s'entenen molt bé perquè parlen el mateix llenguatge i fa la sensació que de manera més natural que amb Griezmann. Fa la sensació, des de fora. També és cert, i t'haig de dir que a mi a la segona part ha arribat un moment que m'ha fet patir un pèl...
Que anava emborratxat.
Sí, m'ha fet patir un pèl ell perquè Messi ara, quan ja anaven 2-0, ha pensat, ara em toca a mi. I hi ha hagut un parell de jugades on Ansu Fati les ha xutat perquè estava amb molta confiança, però m'ha fet patir un pèl, perquè segur que avui Messi estarà igual d'encantat que Ansu Fati que hagi marcat aquests dos gols.
Sí, no, Borda, crec que hi hagi... Que són de la família, pràcticament.
Sí, exacte, per això, perquè hi ha sintonia des del primer
Messi
dia.
Messi i Ansu Fati tindran sintonia. A mi el que em preocupa d'Ansu Fati em va fer pensar el que va dir l'Oriol l'altre dia al Tot Costa, que no està convençut que li aguanti, que aguanti físicament el que queda de temporada.
Clar,
amb 17 anys i amb l'exigència que ve, sort que ve Dembélé ara.
Exacte, això t'anava a dir, ara de venir Dembélé i la seva, el seu paper ha de ser més complementari,
sí,
no?
Sí,
sí.
No?
Sí, el titular Dembélé quan no estigui lesionat titular.
Per mi sí.
Tu tens dubtes, Bernat?
Bé, el rendiment d'Ansu Fati ara mateix no convida a
treure'l. Però Bernat, aquest debat, situar-lo avui és un pel trampós, perquè avui Ansu Fati ha fet un molt bon partit, però si vols això ho comentem a Mestalla o al camp de l'Eivissa o a l'anterior partit.
El camp de l'Eivissa no va jugar malament, eh?
Tens raó.
Sí, però... que a mi... Ha millorat molt, Sònia, quan el Barça ha tornat al 4-3-3. Jo crec que el carril llarg a Ansu Fati se li feia un problema. Primer perquè tenia responsabilitats defensives que no està preparat per assumir-les. A Mestalla ho va patir molt. I després el carril potser era massa llarg. I quan ha tornat a la posició d'extrem, l'hem tornat a veure, perquè la primera part del contra el Leganés ja vam veure aquesta dinàmica d'Ansu Fati.
I des de l'esquerra està més còmode.
Jo crec, de fet, que tot l'equip se sent més còmode amb el 4-3-3 que amb el 3-5-2. I això és un...
Sí.
És cert que Setién va dir que igual hi tornava...
Però costarà que torni.
Sí, em sembla que és un pas enrere que ha fet respecte a la seva idea prèvia.
Bé...
Un assaig prova, no ha funcionat,
sí,
i anem al 4-3-3.
Un pas al costat, jo crec que tampoc, un pas enrere, com per dir, no tornaré a fer-ho, un pas al costat de veure que hi ha una altra situació que funciona millor, però fixa't que justament en aquesta situació avui ha fet un matís defensiu important, que era per allunyar Messi, perquè Messi ja sabem que vol jugar a la dreta i vol jugar amb el 4-3-3, però no pot treballar a la dreta en defensa, i avui Quique Setién ha fet un pas més, aquest matís defensiu en la pressió, jo crec que a l'equip li va molt bé, perquè Messi descansa, Griezmann assumeix el treball i l'equip està molt més sòlid en la pressió.
Sí, sí, és cert que hi ha, jo crec, força matisos respecte al que feia Valverde, però també hi ha punts comuns on tinc la sensació que Setién venia amb una idea, l'ha provat i ha vist que, mira, potser això ja estava bé com estava. I parlant de noms, en el cas un Titi Lenglet, jo crec que a un Titi l'ha penalitzat.
Ja ho veurem, eh? Ja ho veurem, perquè sí. Tu creus que Sant Mamés jugarà amb l'Englet?
No, jo crec que tornarà amb Titi, però
que, i el camp del Betis Copa, tornarà a jugar, no?, amb Titi? Perquè Piqué està sancionat,
sí, estàs obligat.
Vull dir que, clar...
Ara, això... una solució natural per aquests dos pròxims partits és que l'Anglès sigui suplent a Sant Mamés per guardar-lo pel camp del Betis, no?, que Piqué jugui a Sant Mamés amb un Tití, i així jugaran els dos francesos el diumenge que ve.
Igual que el tema Semedo-Sergi Roberto, no? Diries ara que Semedo va ser és el lateral titular de Setién perquè hagi jugat aquests dos partits, no?
No, però quan ha utilitzat la línia de 4... i ha volgut un lateral dret allà, aquí, perquè ha apostat de moment Semedo, és Semedo. Sí. Però és veritat que...
Hi ha
molt pocs partits per
però,
dir que...
Però, home, que la sortida de pilota és un compromís molt més fort en aquests últims partits que ho era abans, això és innegable. I algun disgust costarà. Avui he estat a punt de costar el disgust amb aquella jugada d'Artur que ha rematat Roger tot sol. Però és una senyal d'identitat.
Una pregunta per tot. Gràcies.
Bona nit, Quique. Ricardo Torquemada, la TET de Catalunya Ràdio. Primera parte completísima, el equipo ha atacado muy bien, no ha concedido nada, y en cambio la segunda ha habido como un intercambio de golpes. ¿Por qué ha cambiado tanto el partido?
Bueno, la verdad es que quizá no sé exactamente, porque la segunda parte ha sido un poco rara, ¿no? Nos hemos desajustado bastante, yo creo que hemos... perdido. Es verdad que ellos favorecen mucho con la presión alta a salir hacia adelante y finalizar las jugadas, pero esas jugadas que al final no terminas se convierten también en una opción para ellos, ¿no? Y este, sin duda, es un buen equipo. Tiene futbolistas todos que juegan bien, ahí en medio campo, Campaña, Rochina, son buenos futbolistas y nos han complicado bastante y nos han rematado más de lo que quisiéramos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también nosotros, como dices, yo creo que hay que darle mucho mérito a la primera parte que hemos hecho. Vamos mejorando muchos aspectos. Hoy hemos hecho una salida desde atrás extraordinaria. Creo que, salvo una... todas nos lo hemos conseguido casi que acabaran en jugada de peligro en el área rival. Y bueno, es verdad que ha habido algunos desajustes en la segunda parte, pero bueno, esto es algo que tratamos de corregir y que intentaremos corregirlo, claro, porque no es bueno esto.
Hola, Quique, Marta, Ramón, en directa a RAC1. Con lo que se ha visto hoy en la primera parte, que describías ahora, pues que te ha dado satisfacción lo que has visto en el equipo y las mejoras que has visto en el equipo, ¿es en esa primera parte donde se ve que el equipo empieza a acercarse a la idea que tienes que en la cabeza de lo que quieres de tus jugadores en el juego?
Sí, hay muchas cosas, pero quizá esta primera parte ha sido porque hemos tenido mucha más continuidad, ¿no? Pero ya en algunos otros partidos ya hemos visto muchas cosas, ¿no? Y es verdad que este equipo quizá podemos pensar que nos ha dado alguna facilidad, porque claro, cuando le superas de la presión, los espacios que tienes, hay otros equipos que esto no te lo permiten, que se repliegan un poco más, se encierran y no es fácil, ¿no? Cada partido normalmente, bueno, puede ser diferente, ¿no? Pero sí que estoy bastante contento con lo que hemos hecho. Esta semana hemos incidido mucho sobre la salida de balón y yo creo que lo han hecho casi a la perfección. Hemos tenido... Claro, tenemos el mejor portero del mundo seguramente para esto. No tiene sangre, yo creo, ¿no? Porque la realidad es que la tranquilidad que transmite y la manera en que también han venido en apoyo los jugadores de medio campo y cómo han entendido las cosas ha sido extraordinaria. Por eso lo decía muchas veces, ¿no? Que estos futbolistas, a poco que les expliques cuatro cosas, enseguida lo entienden todo. y lo llevan a la práctica.
Aquí, Sique Rodríguez, en directo para el Carrusel de la SER y Moguts de SER Catalunya. ¿Qué te parece Ansu Fati? Ahora lo has visto ya unos cuantos días entrenando, lo has puesto titular muchos partidos. Es una sorpresa esta temporada, pero tú que lo ves entrenando hoy, que ha marcado dos goles, ¿qué te inspira este jugador?
Bueno, yo creo que Ansu es un muchacho que está emergiendo, que todos sabemos que tiene un grandísimo potencial y que nada, pues hay que darle entender que es un chaval joven, que hay que darle la tranquilidad y la confianza para que él explote todo lo que lleva dentro. Y al margen de los dos goles que tienen un valor extraordinario, lo que realmente le doy yo mérito es el trabajo que ha hecho ayudando al equipo en defensa. Ha sido también, ha trabajado muchísimo, nos ha dado dos goles y muchas soluciones, y además ese trabajo que nos ha ayudado mucho.
Mister, buenas noches, Joan Ballori, Cadena Cope. Dices que estás encantado con la primera parte. En la segunda, con el marcador a favor, ¿por qué crees que el equipo no ha sido capaz de controlar el partido y tener más el balón?
Pues a veces, ya he comentado hace ahora mismo que el hecho de que te faciliten llegar al área contraria con esa facilidad, digamos, como no termines esas jugadas, pues se pierde el balón y al final quedan también muchos espacios para el rival, ¿no? Y nos ha costado controlar. Yo creo que esto es algo que tenemos que, porque ya en algún momento de los otros partidos que hemos jugado ya nos ha pasado esto, ¿no? Quizá hoy con algo más de asiduidad, ¿no? Pero necesitamos, es verdad, tenemos que controlar un poco más todas estas transiciones. No deberíamos tratar de evitar, porque hemos perdido mucho el balón y esto no lo deberíamos hacer. Tendríamos que matizar esto bien para evitarlo, claro, porque no, evidentemente no es bueno, ¿no?
Buenas noches, mister. Alfredo Martínez en directo para el Transistor de Onda Cero. Lo que sí es verdad es que si un equipo como el Levante, que es un buen equipo, le genera tantas oportunidades, los grandes equipos con grandes delanteros le pueden generar mucha vulnerabilidad al Barcelona, ¿no?
Bueno, depende. Nunca se sabe. Todos los partidos son diferentes, ¿no? Porque si el Levante hoy, en la primera parte, se va con cinco goles, que podía haberse ido perfectamente con cinco goles, pues, claro, podemos pensar que ellos no han acertado, pero nosotros tampoco en la primera parte. Y en la segunda también hemos tenido, no sé los tiros que hemos hecho a portería, pero una barbaridad de ellos, muchos más que ellos. Por lo tanto, es verdad, el resultado es justo, y quizá mañana cuando vengan otros equipos, sin necesidad de tirar tanto, igual marcamos más, e incluso ellos, ¿no? El fútbol ya sabemos cómo es, no es difícil de controlar, pero yo en general es verdad que no estoy del todo satisfecho, nunca lo estoy, pero hoy el equipo a mí me ha gustado y creo que lo hemos hecho bastante bien en general.
Mister, buenas noches, una curiosidad, Moisés Llorens de ESPN. ¿Usted sabe por qué el equipo ha dejado de hacer la piña de arenga cuando acaba el calentamiento?
Pues no. Lo siento. No lo sé. No sé ni qué se hacía, ¿eh?
Buenas noches, mister. Borja Pardo, de Esfera Sports. Clement Lenglet, Nelson Semedo, tercer partido de Liga, primera titularidad. Quería saber la valoración que hace usted de los dos jugadores en el debut bajo su mando. Gracias.
Bueno, yo creo que ambos han estado muy bien. Más o menos han hecho, tendría que matizarlo y verlo de nuevo el partido, pero lo han hecho francamente bien. Semedo ha estado muy profundo, ha leído muy bien los espacios y luego nos ha trabajado mucho en defensa y nos ha ayudado también. Y Lenglet también, es un futbolista que está siempre absolutamente concentrado. Ha tenido una buena salida con el balón, él ha avanzado, ha buscado provocar, y es lo que le pedimos. Está muy bien.
Aquí, Albert Nadal del diario Ara. Buenas noches, mister.
Hola, buenas noches.
No sé cómo valoras la baja de Piqué para el próximo partido, que ha visto la amarilla, la décima del curso en la Liga. ¿Cómo valoras su baja para el próximo partido justamente en el Benito Villamarín? Gracias.
Bueno, algún día tendría que ser, ¿no? Ha coincidido este y, hombre, la baja de Piqué siempre es importante, no cabe duda, ¿no? Pero, bueno, esto, ante estas cosas te tienes que sobreponer y tienes que pensar que los que lo van a hacer, que los que van a jugar en su lugar o los que puedan jugar en su lugar lo van a hacer muy bien. Nada.
Mister, por acá en Solivera para ADN y La República. Venía siendo titular Arturo Vidal. Más que nada preguntarte cómo está él. Se le vio con Dembélé viendo el partido muy atento. ¿Cómo está él? Más allá de lo que comentaste antes del partido, ¿piensas que puede estar para la mitad de semana? Gracias.
Yo pienso que sí. Él tiene una contusión y, como va a pasar muchas veces, lo normal es que no arriesgue mucho con los jugadores, porque tenemos, como sabemos, una plantilla corta y quizá perder un jugador por obligarle o que juegue cuando igual era conveniente que descansase, pues yo soy más precavido que otra cosa. Entonces, pero seguro que estará en condiciones. Mañana entrenará, espero que entrene ya bien y no tiene problema.
Hola, mister. Quique Setién. Para el 10 del Barça. El Barça en el segundo tiempo casi concreta 6 goles del Levante. ¿Cree que ha sido un bajón físico, mental o qué tributea?
No, yo creo que le doy mérito al rival porque tiene muy buenos futbolistas. Y ya he comentado, yo creo que hemos perdido un poco el control del juego. Teníamos que haber hecho posesiones mucho más largas y haber tenido más tiempo el balón y haber evitado de esta manera que el rival. Es obvio que nosotros atacamos mejor que defendemos y además siempre estamos pensando en ir hacia adelante y por eso a veces concedes quizá más espacios de los que hacen otros equipos, ¿no? Pero bueno, esta es un poco nuestra dinámica, pero sí que es cierto que tenemos que controlar más el juego, sobre todo cuando tenemos los partidos ya con el resultado relativamente cómodo, que ahí tendrías que desgastar mucho más al rival y ser quizá, no voy a decir conservador, pero sí ajustar mejor y esperar los momentos con más pausa, ¿no? Con más tranquilidad, ¿no?
Última pregunta.
Hola, Quique. Buenas tardes. Víctor Malo, de Culemanía. Usted habla mucho de la importancia de no perder el balón, pero también pide más profundidad. ¿Qué es más importante, arriesgar aunque se pierda o evitar perder la pelota?
Bueno, depende. Depende, porque la realidad es que yo nunca le digo nunca a un jugador que no dé un pase hacia adelante. Esto está claro. Si lo puede dar hacia adelante, mejor que no lo dé a los lados. Porque lo que nos gusta es, hoy lo que hemos hecho en la salida de balón, al final todos los pases después de tocar ahí atrás eran siempre hacia adelante para buscar llegar a la portería contraria lo antes posible. Lo que pasa es que a veces cuando hay una maraña de jugadores y quieres filtrar un pase por dentro con unas posibilidades de éxito muy reducidas, pues igual es mejor esperar a que esos espacios sean más grandes y hacer correr al rival, que además en esas situaciones le mermas mucho la capacidad de hacerte contras, ¿no? Cuando está corriendo detrás del balón durante un montón de tiempo. Si no, todos están frescos para salir si la roban enseguida, ¿no? Hay muchas condicionantes ahí que tienen importancia, ¿no?
Gracias. L'equip s'entrena demà a les 11 a porta tancada.
Doncs Setién, que té molt clar el que vol. Avui potser no ha estat tan autocrític amb la segona part, perquè l'objectiu potser que tenia era la sortida de pilota. Ha dit que ho han treballat aquesta setmana. Ell ho ha vist com ho feia l'equip a la primera part i per això ha marxat satisfet, sobretot amb aquesta sortida de pilota que ha fet avui l'equip.
Units pel treball en equip.
Vinga, passa-la, passa-la.
Units per la dedicació.
Molt bé, continua. Vinga, va, un mes.
Assistència sanitària. partner mèdic oficial del Futbol Club Barcelona. Units per l'excel·lència.
El millor jugador del partit.
I és l'hora de saber qui ha estat el millor jugador blaugrana del Barça 2 llevant 1. El Jordi Costa ha votat Ansu Fati. Voleu que votem tots o...
Algú discrepa? Algú discrepa?
A mi la Marta m'ha dit que he de votar no sé qui.
No, t'he dit que ets el típic que vol destacar sempre alguna coseta, allò alternativa. I que...
Jo si hagués fet el gol per compensar les estripades que li he fet sempre a Semedo, igual hagués votat Semedo.
Això
dignifica.
Però com que no l'ha fet, votaré en Sofà.
Si hagués fet la segona part, ni que fos a un 50% del que ha fet la primera, Semedo seria un candidat seriós.
El travesser de Semedo ha estat bé, eh?
Bé, però han superat unanimitat?
Sí. També ho és de l'audiència i és el segon jugador amb més votacions de millor jugador aquesta temporada per darrere de Ter Stegen, en té més que Messi.
Ah, sí?
Sí.
Això vol dir molt.
Pues estem fatal, eh?
Això vol dir molt. Bé, passo d'Ansu i ara que sento la Marta, que has pogut parlar amb algú?
Sí, mentre parlàvem amb Quique Setién, ha aparegut Rakitic aquí a la zona mixta, anava analitzant el partit, fins que li han preguntat si s'havia plantejat una sortida en el mercat d'hivern, i diu que sí, que s'ho ha plantejat i que sempre s'han de contemplar totes les opcions. Quan li han preguntat com s'ha sentit tractat i si troba que s'ha comès alguna injustícia amb ell, ha dit això.
Bueno, eso a lo mejor podéis contestar mejor vosotros que yo. Creo que por supuesto han sido varias cosas que no me han gustado, eso creo que lo puedo decir muy, muy claro, eso sabemos todos nosotros y saben también la gente que toma decisiones, pero aquí no estamos para reír, para disfrutar y hacer alguna bromita. Al final es lo mejor para el club, tiene que ser mejor para todos nosotros. Y al final lo que pasa muchas veces, no hay que entender algunas cosas, sino intentar aceptarla y intenté hacer eso. Y lo que quieres ahora es disfrutar y hacerlo bien en el campo con mis compañeros.
¿Tienes sensación que se acaba una etapa? Es que da la sensación un poquito de que no estás muy feliz y que deseas un poco, no sé si que llegue verano para intentar ver qué puede cambiar.
Bueno, a ver si podemos hacer magia, ¿no? No, lo que quiero es ahora disfrutar. Por supuesto, han sido tiempos raros, pero también todo eso ya ha pasado. También por mí mismo tengo que pasar página. Y aparte también creo que ni pensar demasiado en todo ello, sino es trabajar de la mejor manera posible, porque ahora viene lo más importante, lo decisivo, y yo quiero que mis compañeros, que mi cuerpo técnico, mi míster y mi afición puedan contar conmigo y ellos pueden hacerlo al 100%, porque vivo por el fútbol, es lo más bonito que hay y que te va a hacer de la mejor manera posible en cada oportunidad que tenga.
Pero Iván, te hago la última sobre este tema. Dices que hay muchas cosas que no te han gustado. ¿Es el trato del club? ¿Es el trato del anterior entrenador que igual no te dio las explicaciones que tú esperabas y desapareciste en algunos partidos del equipo? ¿Qué es lo que no te ha gustado?
Pues varias cositas, creo que no es el momento ahora de hablar de eso. Estoy muy contento de haber jugado hoy. Creo que toda esa gente también lo saben igualmente que yo también, que vosotros también mismo, ¿no? Así que no tenemos que abrir ahí otra vez esas cosas, sino es disfrutar de lo que vamos haciendo ahora. Como he dicho, ahora viene lo más importante y quiero estar a tope para que mis compañeros y el míster puedan contar conmigo.
Doncs ja ho veieu, en Rakitic, que sense dir res en concret, que hi ha coses que no ha entès, sí, i que les ha hagut d'acceptar, que la gent que toma
decisions... Més enllà de la seva professionalitat i la seva insistència en que i és absolutament cert que és un professional de dalt a baix, algú pot traduir tot el que
ha dit? No he entès què volia dir. Ha semblat que volia...
Apuntava més enllà que l'entrenador, no?
Sí, jo crec, m'ha fet la sensació que anava cap a l'entrenador anterior, però...
Però més amunt, sí, fins i tot, no? La gent que pren decisions...
Però com si l'haguessin tractat com mercaderia.
A mi m'ha donat aquesta sensació, sí.
Que això ja el futbol fa anys que ha deixat de tractar com a persones els futbolistes.
Jo crec que això és un fenomen que amb Rakitic ja fa molt temps que s'arrossega, des de, jo diria que l'estiu, és a dir, quan es parla de Rakitic, i aquí tenim el Jordi Borda, que a més a més és dels que una mica a vegades ha anat defensant aquesta teoria, que és perfectament legítima, eh?
Del traspàs.
Que és un jugador que donaria diners en un traspàs, s'ha fet molt obertament, i aleshores a la premsa, als mitjans, apareix sempre com a opció prioritària per fer calaix, per un jugador que està amortitzat, que pot donar de si. I ell, jo crec que és normal que pugui sentir-se, home, jo he estat un home important en aquest club, vaig guanyar una Champions, he estat titular durant molts anys, he guanyat lligues, he estat una peça clau, i de sobte trobo
les
que
formes.
Només aparec com a moneda de canvi o com a manera d'aconseguir un ingrés econòmic. Ja,
però això... treballa de futbolista, no, aquest senyor?
Sí, vull dir, sí, sí.
Clar,
sí.
Vull dir, en aquest món passen aquestes coses.
Sí, no, vull dir... jo puc entendre que ell és molesti que sigui tan pública la intenció del club de fer negoci amb ell.
Perquè quan els jugadors, quan volen forçar un traspàs, no ho fan públic. No fan que sigui públic. Vull dir, clar...
I ell ha negociat amb la Juve, ha arribat a un acord.
Per això, jo crec que ell, en el que el club pugui pensar, efectivament, com que ell pot fer a l'inrevés el mateix, no té dret a dir res. I és més, ho diu el Xavi, a final del mercat d'estiu, ell era el que tenia l'acord amb la Juve, si sí, no es tanca, perquè la Juve no pot pagar el que demanaven per ell.
Però una altra cosa és... l'anterior entrenador, recordo a Valverde, defensant-lo després que ell es fes aquella absurditat de fotografia a la feria d'abril, després de palmar, no sé si a Roma o a Liverpool. Vull dir que és que al final, si tu mires en un global, són icones del barcelonisme, però són molt egoistes. No hi ha res més egoista que els jugadors de futbol. Vull dir, bueno, i no treballem pel seu benestar perquè estigui còmode i se senti ben recompensat.
Però fins ara Rakitic ja havia tingut una actitud públicament que era impecable. Va fer una entrevista amb Jorge Valdano el mes de novembre en el pitjor dels moments, o sigui, abans d'aquell seguit de partits que Valverde el va recuperar, i home, a mi em va semblar...
Bé, les declaracions d'ara deixa més aquestes sospites, no? Sí, aquestes sospites, tot i que ell vol agafar-se al tronc d'arribar al moment més decisiu, el col·lectiu és més important que la part individual, però sí que és evident que queda... que sembla ressentit, no? Amb les formes. I és que això de les formes al futbol cada cop...
Però tu creus, Ricard, que està més ressentit per les formes o pel fet que no li haguin millorat el contracte? Perquè...
No ho he entès gaire.
Que també hi va haver, no? La promesa aquesta més o menys latent que se li
l'estiu passat. Jo no sé si se'm pot dir promesa o no, perquè ho desconec, però en el fons del malestar, a banda de jugar o no jugar, o si dir les formes o si s'ha tractat públicament o no, és que tenia com a mínim ell aspiracions més o menys fundades de millorar el seu contracte, i no s'ha millorat el seu contracte.
És que passa que, com que ha parlat tant en jeroglífic,
clar,
a mi em resulta impossible interpretar amb què està molest.
Jo per això us demanava si traduïeu. El que és evident és que no li canviarà, crec, el seu rol a la plantilla.
O sigui, avui ha jugat titular perquè Arturo Vidal tenia aquest
cop. El Rakitic titular, jo crec que s'ha acabat al Barça. I va començar Valverde i no crec que li variï gens l'entrada de Setién.
Avui ha passat per davant d'Artur.
Però Artur està en aquesta fase que està tornant a tenir minuts per tenir ritme de competició. Artur, no t'oblidis, Sònia, que fa molts mesos que no sabíem on era. O sigui, no és que no pogués jugar, és que no sabíem què tenia, no sabíem on era, i ha tornat i haurà d'anar a poc a poc. Però és que els dos Arturos, Arturo i Artur, jo crec que ara mateix estan per davant de Rakitic, diríem que en partits de on puguis triar. Una altra cosa és que Rakitic tingui minuts, però aquell Rakitic titular és passat.
Però entre d'altres coses, perquè ell, els dies que se li ha donat l'oportunitat, que han estat segurament més dels que pensen, no l'has aprofitat.
Sí, perquè tot va començar torçat aquesta temporada, no? Amb la suplència, i aleshores ell es va quedar desanimar, i aleshores això és molt difícil.
Sí, avui, per exemple, el partit de Rakitic tampoc no li recordem grans accions.
Normal. A la primera part, el Carles al laboratori tenia moltes recuperacions, i aprofito per vincular-ho. Carles, anem a repassar una miqueta com ha acabat tot plegat. El tema de les recuperacions a la segona part deu haver baixat a camp rival.
Sens dubte. Mira, la primera part eren 15 de 37, que és el 40%, però és que la segona part hem recuperat molt poc la pilota, eh? O sigui, són menys recuperacions en camp contrari, 12, però és que n'hem recuperat 21 només de pilotes a la segona part. Però és un 50%.
O sigui, clar, ha baixat el total.
correcte.
Ha baixat el total.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, perquè 15-12 encara, jo pensava que hauria baixat més les de camp rival, i el que ha baixat és la general, eh?
Perquè hi ha dos o tres jugades puntuals que es recuperen moltes pilotes a prop de l'àrea, però són conseqüència de perdre-la i recuperar-la, perdre-la i recuperar-la.
Els actors els mateixos de la primera part, de les recuperacions?
Diríem que a la segona part apareix Ansu, que n'ha recuperat tres, i en canvi a la primera part, a la segona part desapareix Piqué, que ha recuperat moltes pilotes amb anticipació, i a la segona part no n'ha recuperat cap en aquest
sentit. Ha defensat més enrere. Sobre la velocitat de la pilota?
Doncs més o menys igual, 94 intervencions de Busquets, el 66% en un o dos tocs, Rakitic 75 intervencions, el 68, i De Jong sí que ha mantingut això d'arribar al 70% a l'hora de passar la pilota en un o dos tocs, ha tocat 64 vegades la pilota, i 70% just en un o dos tocs.
O sigui que ha jugat més ràpid que altres dies,
De Jong? Sí, i jo crec que uns 10 punts de diferència comparat amb altres dies.
I sobre la segona part, Semedo no ha aparegut tant com a la primera?
Cap pujada i cap arribada a l'àrea. La primera part eren 5 de Semedo, una d'Alba. A la segona part només dues d'Alba, cap de Semedo.
No tenia temps d'arribar a dalt, si el Barça acaba tan ràpid.
Clar. És així. Clar, l'equip ha estat tan estirat i ha estat tan vertical. Alguna dada general, Carles, que vulguis destacar?
Com a curiositat, que Piqué ha jugat 21 partits, li han assenyalat 21 faltes, i avui ha vist la desena targeta groga.
Això és bona, eh? 21, com torna-ho?
21 partits
21 de Lliga,
faltes,
eh?
21 faltes en contra. 10 targetes grogues.
21 partits en Lliga o parles de tot?
No, Lliga.
21 partits de Lliga, 21 faltes i 10 grogues. Sí, són dades que diuen molt, eh?
La d'avui a mi m'estranya molt.
Sí, t'estranya per què?
Com si la busqués, vols dir?
No, vull dir-ho, això. Perquè no, perquè seria una acusació molt
però greu. Però quan t'estranya, què vols dir?
Bé, m'estranya perquè a la primera part...
Jo també ho he pensat,
Ha estat protestant.
Vols dir perquè sabent-ho, no? Que no es mesurés
sí,
més.
Sí, ha estat protestant. Jo hi ha hagut una frase que he dit. Piqué fa olor de targeta groga.
Sí, la flaire.
Protestant d'una manera exagerada. I després...
Però la que li han ensenyat, jo trobo que és fins i tot discutible. Perquè ell toca la pilota.
És que no li hagi trencat el turmell a Borja Mayoral. Això és discutible. Perquè és veritat que toca la pilota, però va massa fort. O sigui, no pots anar en aquella zona del camp amb tanta força.
Jo estic d'acord amb la Sònia que és discutible.
Si aquí
discutim i discrepem, vol dir que és discutible, és evident. Però sí que és veritat que abans la podria haver vist, com dieu. A la primera part ja, quan ha dit això el Bernat del Flaire. El que passa és que no li trobo cap relació amb voler veure la groga per no jugar al camp del Betis, no?
Home, no, seria gravíssim, perquè és que després del Betis venen dos partits a casa contra el Getafe i contra l'Eibar.
Que dius que serien més, diríem...
Jo sóc més innocent amb això, eh? Jo crec que respon a que els centrals tenen responsabilitats, han de ser més contundents, ha de ser més intens, ha d'estar en constant, i quan va una pilota és xarxa de seguretat. És a dir, ha passat de defensar molt enrere a defensar molt endavant. I aquí, doncs, una pilota dividida o una pilota perduda ha d'anar fort. Jo crec que és la interpretació d'un nou pla que li toca aquest punt. No pot contemporitzar. Està tancant espais molt lluny de porteria. Si repassem totes les accions, la primera, que és aquella falta, és que surt d'una conducció, se li escapa la pilota. Aquella pilota no la pot perdre. Ha de posar la cama i tocar pilota o rival o que toqui el que toqui. Però aquella jugada s'ha d'acabar. I la de Borja Mayoral és amb molts espais a l'esquena. I ha d'anar aquella pilota i ha d'escombrar. Aquella jugada s'ha d'acabar allà. Està en perfil esquerre. Quan ell és central dretà, vol dir que l'Englet no està a la seva zona, l'equip està desajustat. Jo no li veuria una circumstància de voluntat, li veuria en un nou rol tàctic unes decisions responsables, que potser fa que hagi de ser contundent.
O sigui, ell ha de ser contundent, però si ets contundent corres el risc que t'ensenyin una targeta groga.
Sí, clar, ja, però el que vull dir és que potser si no ets contundent corres el risc
de que tinguis
forats al darrere, i que estem començant amb una idea que la llunya de porteria ell se sent més còmode a prop de l'àrea, perquè ja no té les cames per tornar constantment, i per tant les decisions les ha de prendre abans. No pot corregir els espais. O sigui, jo li veig més relació futbolística. Però vaja, la qüestió és que hem anat a parar aquí, així per les dades del Carles. Marc, el repte que l'ha guanyat?
El repte l'ha guanyat Ansu Fati, que ha recuperat la pilota en quatre ocasions, perdó, i Messi amb dos i Griezmann amb una.
Molt bé. I Jaume, això ho ha encertat l'audiència?
No, la gent confiava en Griezmann, que ha estat el jugador que n'ha recuperat menys, amb un 62%. Després Messi amb un 18% i Ansu Fati també amb un 18%.
Potser és el que ha corregut més.
Qui?
Griezmann.
Home, segur. Perquè el tema Griezmann no teniu cap. Tot i aquest apunt del Bernat, que avui hi havia parella de fet i tal...
Tenim connexions de Messi amb Griezmann?
No, avui no ho hem mirat, però jo et diria que... perquè no ho hem no ho hem apuntat, però jo estic convençut que no està per sota la mitjana de... Jo ja he vist les connexions normals, no he vist cap jugada... no, mare, avui no les tenim apuntades, però ja et dic, em dóna la impressió, i és una impressió simplement personal, que avui no està per sota la mitjana.
Però tornem a ressuscitar el fantasma, no?
Segons les dades d'Opta, Griezmann no està entre els 5 futbolistes que han connectat més amb Messi. El primer és Fati, Semedo, Rakitic i De Jong.
Bé, però...
que seria normal.
Estupendo. Bé, jo no hi veig fantasma. Pregunto si algú el veig, el veu.
El Xavi, no?
No, no ho sé. Pregunto, és que...
jo el veig, perquè no acostumo
a veure fantasmes.
A veure fantasmes d'aquest estil, d'aquest estil. Però
aquell interrogant que ha obert el Bernat sobre què pot pensar Griezmann amb el partit d'avui...
És que, de fet, durant el partit he rebut més d'un missatge de gent que era al camp.
Per tant, el fantasma està ressuscitat, com a mínim fora de la TNT.
L'ha vist companys...
A mi m'ha passat el mateix que el Xavi.
Griezmann s'ha ofert...
Un moment, que t'ha passat, vol dir...
Que he rebut missatges de gent a l'estadi...
Sí, vol dir que fora de la TNT el fantasma existeix.
Jo l'hagués enviat.
L'espectre sobrevola.
Bernat Coll també dintre de la TNT...
Jo no hagués rebut el missatge, sinó hagués enviat el missatge el Xavi Campos dient, ei, al camp sembla que Griezmann no rebrà pilotes de Messi. I jo,
doncs ja sabem on posarem la lupa al proper partit, no, Ricardo?
Sí, home, el fantasma el tindrem. Jo crec que... Bé, jo crec que té més complicitat i química manso. Com ha dit la Laia, les químiques no es poden forçar. Això em sembla una evidència. Però jo crec que Messi i Griezmann tenen una relació diferent a la inicial, no? No.
Millor, vols dir, sí, més...
Sí, no?
Més normalitzada.
No he vist gaire canvi, veig, des del mes d'agost al febrer.
Avui no.
Jo sí, Germat, no et sento, vull dir. Estàs aquí calladet amb aquest tema.
Avui no, dic. No, sí,
No, he dit Germà.
Ah, Germà.
No, perquè ara ve la paleta
Griezmann. Saps què passa? És que no vull ser especialment dura amb Griezmann. Estem al mes de febrer, jo, el dia que no marca... És estrany que no em sembli que ha passat pel partit de puntetes.
Però, escolta, penca
quan marca...
molt, eh?
Sí,
avui
sí,
ha pencat tot,
sí,
per Messi,
que,
eh?
Exacte, estem al mes de febrer i cada partit el que sí que podem destacar és que defensivament...
penca.
És molt treballador.
Bé, per tant, el problema serà el que de qui el va fitxar per una altra cosa. Potser algú,
sí.
Si el van fitxar, fa el que és millor per l'equip, no?
I ara sembla que l'hem tret d'aquella banda esquerra on l'havíem condemnat i que no l'afavoria, i aleshores anem a donar-li una mica de més de marge, són 7 mesos, li donarem un parell de mesos més a veure què.
Com a mínim pot jugar, aquest.
Sí. T'ha mirat la manera de dir-ho.
El Bernat porta tot el tercer temps buscant-me.
Ara he de confessar
Sònia,
que la pregunta...
T'he de dir una cosa. Al descans, quan has fet el contestador, jo li he dit, no, està parlant de l'assignatura pendent. Diu, no, és que perquè ara jugant Ansu i Dembélé. O sigui, tot ho veu en clau Dembélé. Qualsevol cosa que diguis a la vida.
El meu missatge del descans no tenia res a veure amb Dembélé.
Clar,
jo
també ho he vist així, però vull dir que ell, que mira amb els ulls Dembélé...
Jo he pensat durant el partit, què pensarà la Sònia Germà, que ara veu que Ansu Fati s'està aquí afiançant com a un jugador important, el de davanter titular, que això li tanca les portes a Dembélé.
En principi no li tanca, perquè...
És el titular Dembélé.
No, però, i a més, hi ha l'altra opció, que és on... És a dir...
Que poden jugar...
Podem asseure a Griezmann tranquil·lament. No, però poden jugar, efectivament, Ansu per una banda, Dembélé per una altra, i ja està.
Bé, doncs, amb el vostre permís, no ressuscitaré el fantasma de Griezmann, però el tindrem present, no?, per si tenim una nit de pànic, perquè veig que avui hi ha gent que l'ha tornat a veure, no? Fantasmes es veuen o no, depèn també de la sensibilitat del receptor, no? I veig que sí que hi ha gent que us envia missatges. No, jo no n'he rebut cap. Sabeu que els meus amics no...
No, no n'hi ha passat ni una.
Saben que no t'agraden els fantasmes.
Bernat Soler no ha necessitat ni amics. O sigui, ell l'ha revifat ràpid.
Bon missatge que m'has enviat, Bernat?
No.
Bé, doncs, estarem pendents d'això i de moltes coses més dijous, que ve un partit de Copa, que serà que això faixa.
No ens podem confiar. Hem de seguir treballant partit a partit. Per cert, aquells que tingueu el colesterol alt, igual. És important que us cuideu cada dia, perquè el colesterol alt es pot acumular a les artèries, però el podeu reduir fàcilment amb una alimentació equilibrada i un Danacol al dia. Ja veureu que en només 3 setmanes reduïu el colesterol.
Vegeu les pautes de consum a Danacol Pones. Si preneu medicació i durant l'embaràs o la lactància, consulteu-ho amb el metge.
Recupera el podcast de la TDT, el Tercer Temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.